Hola, bon dia a tothom. Són les 6 en punt del matí d'avui dilluns, dia 19 de febrer de l'any 2007. Malauradament, comencem la jornada amb una mala notícia i és que 64 persones han mort i desenes més han resultat ferides per l'explosió de dos artefactes a l'interior d'un tren al nord de l'Índia. Concretament, és un tren que enllaça la ciutat de Nova Delhi amb la frontera amb el Pakistan i ja se considerava fins ara com un símbol del procés de pau engegat entre els dos grans països. Ningú, de moment, ha reivindicat l'acció terrorista. De seguida us ho ampliem.
De la pàgina política, l'estat espanyol destacarem el referèndum de l'Estatut que s'ha fet a Andalusia. El sí ha guanyat amb claredat, però la notícia ha estat l'altíssima abstenció, la gran protagonista d'aquesta jornada. Només el 36% dels electors han anat a votar, o el que és el mateix, un de cada tres andalusos amb dret a poder-ho fer. Des de Catalunya, tots els partits, tret del Partit Popular, han criticat que aquesta formació hagi donat suport a Andalusia a alguns articles que han estat impugnats per ells mateixos en el text de l'Estatut de Catalunya. Mentrestant, des del Partit Popular neguen la similitud entre tots dos textos.
Catalunya Matí, amb Lluís Urpí i Rita Marzoa.
Ara passen pràcticament dos minuts de les 6 del matí, entrem en matèria. Com us dèiem, almenys 64 persones han mort en l'atemptat que hi ha hagut aquesta matinada en un tren que circulava pel nord de l'Índia. La policia ha confirmat que l'explosió de dues bombes han estat l'origen de l'incendi que ha calcinat dos vagons. Les autoritats del país apunten també que s'han trobat dues maletes plenes d'explosius.
A part dels morts, hi ha uns 80 ferits aproximadament, alguns dels quals els han hagut de traslladar a diversos hospitals de la zona. Entre les víctimes hi ha ciutadans pakistanesos i membres de la seguretat dels ferrocarrils. El primer ministre de l'Índia ha expressat el seu condol. En un comunicat també s'ha compromès a atrapar els autors d'aquesta massacre.
Aquest tren enllaçava Nova Delhi amb la frontera amb el Pakistan i es considerava com un símbol del procés de pau engegat entre els dos grans rivals de l'Àsia l'any 2004.
Recordem que els dos països s'han enfrontat ja en tres guerres des de l'any 47, dues de les quals a causa de la disputa per la sobirania del Caixmir.
Més endavant completarem la crònica del món. Parlem ara de política a nivell de l'estat espanyol. Els andalusos han ratificat la seva reforma estatutària, però això sí, amb una abstenció sense precedents en aquesta comunitat autònoma.
Només han votat, com us deia, un de cada tres electors, que traduït en percentatges és apenas el 36%. El referèndum català el van votar ara fa 8 mesos el 49% de catalans de l'electorat. Andalusia, el sí ha obtingut una aclaparadora victòria amb el 87,5% dels sufragis i el no s'ha endut el suport del 9,5%.
Anem ara cap a Andalusia perquè ens en doni més dades el nostre enviat especial de Catalunya Ràdio, Ignasi Abad. Ignasi, endavant.
Chávez ha dit que assumirà la responsabilitat per l'alta abstenció, però també pel rotund triomf del sí.
Responsabilitat sobre la participació i espero que també la responsabilitat sobre el sí abrumador.
El líder del PP andalús, Javier Arenas, ha destacat que aquesta és la consulta electoral d'Andalusia amb més baixa participació de la història i, tot i demanar el vot per sí, diu que Chávez n'ha de treure lliçons.
Y eso debe invitar principalmente a una reflexión profunda a los impulsores de esta reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Des del Partit Andalusista, l'única formació parlamentària que demanava el no, Julián Álvarez, ha demanat la dimissió del president andalús, a qui, ha dit, l'electorat ha donat l'esquena.
Se han abstenido un 65%, el mismo porcentaje que participó el 28 de febrero. Con lo cual, claramente la gente ha dicho que no está de acuerdo con esta política que está desarrollando el señor Chávez.
Els resultats definitius del referèndum no s'oficialitzaran fins al 23 de febrer, quan s'afegeixi el vot per correu.
Gràcies, Ignasi Abad. Parlem ara de les valoracions que se n'han fet. Socialistes i populars demanaven el sí a l'Estatut i, per tant, la valoració que fan de resultat és positiva, evidentment. En canvi, és diferent la lectura que els dos partits estatals fan de la baixa participació. El PSOE l'atribueix al relaxament dels ciutadans davant d'una campanya sense tensió. El Partit Popular, en canvi, insisteix que la reforma de l'Estatut és una iniciativa dels polítics que no interessa ningú més.
A casa nostra, a Catalunya, també hi ha hagut valoracions polítiques. Els partits es pregunten per què els populars donen suport a un text que s'assembla tant a l'Estatut català, que és una reforma que sí han impugnat en aquest cas. El conseller Joan Saura li recorda al PP que tots dos textos tenen una quarantena d'articles idèntics.
La hipocresia i el cinisme d'un partit polític que pot dir que sí en una comunitat i pot portar el Constitucional a l'altra.
Des de Convergència i Unió, el seu secretari general, Josep Antoni Duran i Lleida, acusa el Partit Popular d'actuar amb incoherència.
Sense importar-li tampoc cargar-se el Tribunal Constitucional o la seva credibilitat, ha portat fins a l'extrem la seva actitud respecte a l'Estatut, que comporta aquesta gran incoherència.
Per Xavier Vendrell, d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Popular es posa en evidència i discrimina els catalans.
Prioritza els drets i els interessos d'altres territoris de l'Estat espanyol per damunt dels interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per tant, esperem que els ciutadans i ciutadanes del nostre país prenguin bona nota.
I des del Partit Popular, el seu president a Catalunya, Josep Piqué, admet que els textos tenen similituds, però afirma que el text andalús s'ha fet des de la voluntat del consens i s'ha transformat totalment durant el seu tràmit parlamentari.
I aquí hi hagués hagut la voluntat de consens que va tenir a Andalusia el Partit Socialista. Nosaltres haguéssim votat que sí al nou Estatut català.
Piqué, que assegura que els projectes són diferents en la lletra i en l'esperit.
I mentrestant, i un any després de la manifestació per demanar el reconeixement de Catalunya com a nació, la plataforma pel dret a decidir torna a posar-se en marxa.
Han engegat una campanya per exigir la transferència de competències a Catalunya, al País Valencià i a les Illes per poder convocar referèndums. Sentim la portaveu de la plataforma, Mònica Sabata.
Per reclamar la capacitat pels parlaments dels països catalans de convocar referèndums. Això ho articularem en forma de petició popular i recollirem el màxim de signatures possible arreu dels països catalans.
La plataforma anuncia mobilitzacions si el Tribunal Constitucional tomba l'Estatut de Catalunya. L'exconseller de Governació, Joan Carretero, present a l'acte, s'ha mostrat irònic.
Fins i tot ens farien un favor als catalans. Una eina que no val res, que no serveix per res, que el Constitucional espanyol la tombi, ens està bé.
A l'acte hi han estat presents representants d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, formacions que ara fa un any ja es van adherir a aquesta plataforma, i també hi han anat persones vinculades al Partit dels Socialistes de Catalunya i membres de Convergència i Unió.
Continuem en pàgina política, però parlem ara d'Euskadi. José Luis Rodríguez Zapatero, el president del govern espanyol, adverteix l'esquerra abertzale que per concórrer a la pròxima cita electoral del mes de maig, a les municipals, el dia 27 concretament, ha de respectar la llei de partits. Això implica que la il·legalitzada Batasuna condemni la violència.
De fet, en el seu primer acte al País Basc després de l'atemptat de Barajas, el cap de l'executiu espanyol va reeditar la seva aposta per continuar treballant per la pau, sempre que s'acabi definitivament amb la violència. Anem a Vitòria. Dani Gómez, bon dia.
Hola, bon dia. Des de Vitòria i en un acte preelectoral, Zapatero s'ha compromès a arriscar per fer possible la pau a Euskadi, però avança que no donarà cap passa fins que la violència no desaparegui del tot. A més, el líder del PSOE també adverteix a la il·legalitzada Batasuna que sols podrà presentar-se a les eleccions del mes de maig si compleix la llei de partits.
Para concurrir a las elecciones hay que respetar las leyes, todas las leyes, y por tanto la ley de partidos. Para respetar la ley de partidos hay que aceptar que en política solo valen los métodos democráticos y rechazar la violencia, la coacción o cualquier tipo de amenaza para estar en la representación institucional.
En aquest acte polític celebrat a Euskadi, Zapatero no ha volgut desaprofitar l'ocasió per criticar l'estratègia d'oposició que practica el PP contra els socialistes.
Es el mejor testimonio de cómo no se debe hacer oposición. Tomemos nota para siempre. Y cuando un día estemos en la oposición, volvamos a hacer la oposición útil, constructiva, respetuosa, sin insultos, con diálogo y sin descalificaciones. Eso es respetar a la ciudadanía.
Per aquest motiu, en contra de l'actitud demostrada pels populars, el president espanyol ha mostrat la seva confiança i respecte als jutges, fiscals i policies que han intervingut en la tramitació del sumari pels atemptats islamistes de l'11M.
Gràcies, en Vitòria, Dani Gómez. Tornem a casa nostra quan passen 9 minuts de les 6 del matí. A partir d'avui, dilluns, els camions articulats ja podran tornar a circular pel túnel de Viella.
Tot i que la circulació es normalitzarà totalment, les obres per acabar de condicionar el túnel encara han de continuar. Anem a Viella. Elisa Scala, bon dia.
Bon dia. Després del primer cap de setmana de reobertura al trànsit del túnel de Viella per a turismes, camions lleugers i autocars després de l'esfondrament parcial del fals túnel a la sortida de la Boca Nord del passat diumenge, avui es reobre totalment la circulació que durant el cap de setmana de la temporada d'esquí sol ser restringida per als camions. Els treballs continuaran, però, a la Boca Nord en horari nocturn per millorar l'embocament amb una instal·lació on es col·locaran els ventiladors. Joan Rangel, delegat del Govern de l'Estat a Catalunya.
millorar l'embocament aquest d'aquí, posar també la ventilació a la part exterior del túnel, no on s'ha posat provisionalment ara, perquè aquest túnel té un gàlib molt petit i això no permet posar-hi els ventiladors amb facilitat. Per això s'ha de construir aquesta instal·lació complementària, que era el paper que abans cobria el fals túnel que es va ensorrar.
La reobertura del túnel ha facilitat l'arribada a la vall de nombrosos turistes i així l'Aran hauria arribat a una mitjana d'un 90% d'ocupació hotelera aquest cap de setmana de Carnestoltes.
Deixem ara a Viella, gràcies des d'Escala. Parlem de Galícia perquè en aquesta comunitat autònoma no guanyen per ensurts al mar. El gabinet de crisi creat per abordar la situació del vaixell holandès Oosterschip analitzarà avui la situació de la nau per determinar si es pot començar a refredar la càrrega. Aquesta nit el vaixell ha navegat cap a la costa de Lugo, on les previsions meteorològiques són millors.
Segons Salvament Marítim, els vents allà serien més favorables per tal de poder ventilar la bodega, on part de les 6.000 tones de càrrega de fertilitzants emeten gasos provocats per la seva fermentació. Les emissions van començar la nit de divendres a dissabte. Es va remolcar el vaixell mar endins, però més tard va reprendre la ruta perquè els tècnics van concloure que no hi havia cap risc. Noves emissions de gasos, però, van obligar a tornar a aturar aquest vaixell.
Quatre dels tripulants els han hagut d'atendre a l'hospital per irritació en d'ulls i de les vies respiratòries provocades pels gasos, però ja es troben bé.
I pel que fa a la resta de la tripulació, 8 homes més no han patit problemes que se sàpiga.
Reprenem el fil de la crònica internacional per fer referència per parlar d'una cimera important.
Jerusalem serà l'escenari avui d'una trobada de tres bandes entre els Estats Units, Palestina i Israel per tal de valorar la viabilitat del nou govern d'unitat interpalestí.
La secretària d'Estat nord-americana, Condoleezza Rice, ja es va reunir ahir amb el president palestí i el primer ministre israelià per separat per preparar precisament aquesta reunió d'avui dilluns. Catalunya Ràdio Jerusalem, Domènec Subirà, bon dia.
Bon dia. El primer ministre israelià Ehud Olmert diu que si el nou govern palestí no compleix les exigències del quartet no hi haurà cap avanç diplomàtic i assegura que ell i el president nord-americà George Bush estan d'acord a boicotejar aquest executiu. La secretària d'Estat nord-americana Condoleezza Rice matisa que Washington esperarà a veure la formació del nou govern palestí, però alhora reconeix que és pessimista, perquè res indica que aquest executiu acordat entre Hamas i el Fatah estigui disposat a acceptar les exigències del quartet, entre elles reconèixer Israel. De la seva banda, el president palestí Mahmoud Abbas defensa l'acord palestí com l'única via per acabar amb les lluites internes i insisteix, buscant el diàleg, que ell, com a president i no el govern, serà el responsable de les negociacions amb Israel. Tres posicions diferents que es trobaran aquest dilluns a Jerusalem per a una reunió que Condoleezza Rice deia que havia d'esbossar un horitzó polític que permetés reprendre les negociacions. De moment, aquest dilluns, per evitar situacions de compromís, ni tan sols es farà una conferència de premsa conjunta dels tres líders.
Gràcies, en Jerusalem, Domènec Subirà. I a l'Iraq la violència continua i ara hem de fer referència concretament al primer atemptat de grans dimensions a Bagdad, a la capital iraquiana, des del desplegament dimecres passat del nou pla de seguretat del govern iraquià. Tres cotxes bomba que van explotar ahir gairebé de forma simultània en una zona xiita de la capital van deixar 60 morts i un centenar llarg de ferits. El triomfalisme que dissabte exhibien les autoritats pels bons resultats que donava aquest pla als tres dies de posar-lo en marxa s'ha volatilitzat en pocs minuts.
Les explosions van sembrar el caos un cop més a la ciutat, tot i haver-la convertit en una mena d'estat policial, vigilada per 85.000 efectius entre soldats nord-americans i agents iraquians. Ni el toc de queda, ni els escorcolls, ni els interrogatoris intensius i indiscriminats han servit per evitar una nova massacre. La violència s'havia reduït en un 80%, però els comandaments nord-americans havien alertat ja que els insurgents només necessitaven temps per tornar a actuar amb noves condicions de seguretat.
Menys de dos minuts i arribarem a un quart de set del matí. Més notícies ara en format més breu. Avui dilluns es fan els enterraments del parricida d'un poble a Toledo i de les seves tres víctimes.
L'home es va suïcidar dissabte després de matar la seva mare, la seva esposa i el seu fill en un poble de Toledo. També va ferir les dues filles. Una d'elles està molt greu. Sentim què en deia l'alcalde del Real de San Vicente.
Estamos pendientes de que si necesita algo la familia y a espera de lo que dictamine la autopsia.
8 soldats nord-americans han mort i 14 més han resultat ferits després de caure un helicòpter per un problema al motor.
L'accident ha passat al sud-est de l'Afganistan. L'aparell de la coalició internacional, que lidera els Estats Units, s'ha estavellat en una província limítrofa amb el Pakistan, on són freqüents els enfrontaments entre soldats estrangers i talibans.
Una explosió en un McDonald's de la ciutat russa de Sant Petersburg ha fet almenys 6 ferits, dos d'ells nens.
L'establiment és el principal carrer de la ciutat. La policia creu que l'explosió ha estat provocada per un artefacte casolà, perquè alguns dels ferits presenten presenten ferides de metralla i ha fet desplomar també el sostre del restaurant damunt dels clients. Els últims anys, les organitzacions antigovernamentals lligades a l'independentisme txetxè han atemptat amb explosius contra diversos objectius civils a Rússia.
El cinema París de Barcelona ha tancat les portes després de 80 anys d'història.
La sala situada al portal de l'Àngel serà enderrocada i acollirà una botiga de roba de la marca Zara del grup Inditex. El cinema París tenia entre 50.000 i 80.000 espectadors l'any, però el grup Balanyà ha decidit tancar-lo. Força gent ha volgut acomiadar-se d'aquesta sala històrica.
Ho tinc molt a la vora de casa i m'agradava molt venir, em sap molt de greu.
Primera àrea de servei, parlem del temps. Les pluges s'han acabat de moment. La depressió que ha dominat el cap de setmana va marxant i aquest matí només hi haurà boira en algunes valls de l'interior i núvols a les comarques de Girona. A mesura que avanci el dia, el sol serà el protagonista arreu del país i les temperatures tornaran a ser suaus. De cara a dimecres podrien tornar les pluges.
I a un quart en punt també volem saber quina és la situació a carreteres i autopistes. Connectem amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. Alan Cabanyes, bon dia.
Molt bon dia. La circulació avui de moment continua sent molt còmoda per les principals carreteres i autopistes del país, però tot i així que us hem de dir que a l'AP7 un camió ha bolcat a l'altura de Sant Celoni i manté dos carrils tallats en direcció a Girona. I sense sortir d'aquesta via també hi ha hagut una altra topada a Santa Perpètua, també en sentit nord, però cap d'aquestes dues incidències de moment, segons ens comentaven des del Centre de Control d'Autopistes, complica el trànsit. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Ara passa un minut d'un quart de set del matí. Temps ara per la música. Matem els dimarts i els divendres. És el títol del nou disc de Quimi Portet. Surt avui i ens ha arribat el single de promoció d'aquest nou treball.
Inclassificable artista que després de l'aventura reeixidíssima del duet ha aconseguit un personalíssim so, ens acosta avui aquesta hostessa. Com un barrac arrugat a terra, hostessa.
L'intent de cop d'estat abocat al fracàs.
Cau el mur de Berlín.
Milers de voluntaris netegen Galícia després de la marea negra.
Reviu els últims 30 anys amb les millors portades del país en format làmina. Des d'aquest diumenge i cada dia, de dilluns a dissabte, una portada de franc amb El País.
A veure, apunteu. Un sistema estable tendeix, segons transcorre el temps, a un punt o òrbita, segons la seva dimensió o...
S'ha acabat l'avorriment. El Problemes Domèstics enceta la gira 2007 per les universitats catalanes. Dilluns 19 de febrer fem el programa des de la Facultat de Comunicació de la Ramon Llull de Barcelona. Problemes Domèstics. Honoris Causa Tour.
Ara passen 5 minuts d'un quart de 7 del matí. De les moltes coses que s'han sentit aquest cap de setmana a Catalunya Ràdio, ens ha creat l'atenció al programa d'entrevistes L'Hora de Plutó, que realitza els dissabtes a la nit la Núria Ribó. Aquest cap de setmana el convidat era Toni Bové, que és fisioterapeuta del Barça de bàsquet. Figures de flamenc, actors i artistes també han passat per les seves mans, però, com li explicava la Núria Ribó, l'esport és el punt fort.
Un partit de Lliga hi ha una tensió, evidentment, però en un partit, en una final hi ha una tensió especial. Pensa que els jugadors són com cotxes de Fórmula 1. Qualsevol petita incidència que tenen, allò és que mouen un braç o una cama, el mínim dolor que amb la seva vida normal tindrien, en aquests moments es magnifica. Llavors tu has de fer cas en mesura que és això. I sobretot hi ha una cosa que és fonamental, els has d'atendre. I els has d'atendre també amb una mica de magnificant també el teu treball. Perquè ells se sentin ben atesos, se sentin tranquils. I el que és fonamental, que estiguin en pau.
I temps ara a la Catalunya Matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, per fer el repàs habitual de les portades de la premsa comarcal amb Eva Godàs. Eva, bon dia.
Bon dia.
Començarem avui els diaris de les comarques de Girona.
El diari de Girona obre l'edició destacant que la Diputació crea un ens sanitari per evitar donar 9 milions d'euros a Salut. La fotografia de portada és per a Ferran Adrià mentre participava al Fòrum Gastronòmic de Girona. El titular és Ferran Adrià i el germà Roca atrauen un miler de persones a l'auditori. També explica que la intensa boira fa desviar 3 avions que havien d'aterrar a l'aeroport Girona-Costa Brava.
Anem ara a les comarques de Lleida. Allà el destacat avui és la investigació policial pel cas de la mort del gerent de la Unió Esportiva Lleida.
La Mañana destaca la portada que el presumpte homicida del gerent de la Unió Esportiva Lleida passa avui a disposició del jutge. Sobre aquesta notícia, el Segre afegeix que el detingut és un veí del Picat de 29 anys. El diari també publica que l'Aran s'acosta al ple total després de la reobertura del túnel de Viella i afegeix que els hostalers continuen reclamant una millora de les comunicacions.
Anem ara a les comarques del sud del Principat, les de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Obren l'edició amb una informació esportiva. El diari de Tarragona diu ridícul en referència a la derrota del Nàstic al camp del Racing per 4-1. També ho destaca el Punt, que opta per titular s'agreuja el calvari del Nàstic a Santander. També hi llegim que la residència de la Mercè no estarà enllestida fins al 2008. El diari de Tarragona diu que la comissaria dels Mossos de Tarragona encara continua sense ubicació i publica unes declaracions d'Antoni Duran i Lleida a Vallmoll, on cada any va fer-hi una calçotada. Ha afirmat que el PP utilitza Catalunya per anar contra Zapatero.
Això pel que fa a la premsa comarcal d'aquest dilluns 19 de febrer, ara cop d'ull als diaris generalistes, i comencem amb el diari Avui.
Aquest diari titula un contundent sense interès en referència a l'altíssima abstenció del referèndum de l'Estatut d'Andalusia, on només hi ha hagut un 36% de participació i on la victòria ha estat contundent per al sí. La foto és per la victòria d'ahir del València a casa contra el Barça per 2-1 i una de més petita per a la de l'Espanyol a casa 3-1 contra el Mallorca. Diu que una nau de la NASA estudiarà les aurores boreals i afegeix que els cultius per produir carburants biològics es disparen.
Anem ara al diari La Vanguardia.
La foto és per un Ronaldinho en actitud penitent, agenollat i demanant-se explicacions pel que va passar ahir a València, i diu derrota a 3 dies del Liverpool. El tema destacat del diari, però, és que Andalusia s'absté i afegeix que el turisme es prepara per afrontar el canvi climàtic.
El diari El Periódico també es fa ressò del referèndum per l'Estatut d'Andalusia.
El titular diu el sí arrasa, però només voten el 36% dels andalusos. La foto també és la de la impotència d'ahir del Barça davant el València, amb un Ronaldinho que cau després d'una falta que li fa Miguel. Finalment destacarem un altre titular de la portada. Esquerra i CiU defensen que la terminal al sud del Prat sigui per estar aliens, mentre que Aena preveu repartir-la amb Iberia.
Això ja sortia ahir dels mitjans de comunicació i avui també ho reflecteixen altres. Mirem cap a El País i El Mundo per acabar.
El País diu que Andalusia aprova el seu estatut amb la participació més baixa de la història de la democràcia. A l'edició digital parla de l'atemptat a la frontera entre l'Índia i el Pakistan i en la plana política internacional diu que el reconeixement de l'estat d'Israel marcarà la trobada d'avui entre Reis, Olmert i Abbas. El Mundo, de la seva banda, destaca els com a mínim 64 morts a l'atemptat de l'Índia en la seva edició electrònica. El referèndum andalús i la represa del judici per l'11M també són notícies destacades.
Fins aquí el repàs de la premsa generalista. Gràcies, Eva Godàs. Bon dia i fins
bon
demà.
Bon dia.
I ara és el moment dels esports, amb Montse Arraia. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça continua líder de primera, tot i que ha empatat a punts amb el Sevilla després que els blaugrana van perdre ahir 2-1 al camp del València.
Sense Eto'o i amb Messi i Saviola a la banqueta, Fran Rijkaard, l'entrenador, va optar de sortida per un atac format per Iniesta, Gudjonsen i Ronaldinho. La primera part va acabar amb empat a 0 i a la represa València va fer els dos gols seguits en 3 minuts. Els van fer Angulo i Silva. Ja el descompte, gol de Ronaldinho de falta directa. A Deco i Albelda els van expulsar per vermella directa després d'una multitudinària baralla. Fran Rijkaard, l'entrenador del Barça, destaca que l'equip sempre ha volgut reaccionar.
No ha sido falta de reacción. Yo creo que más o menos lo que he visto todo el partido es que el Barça ha intentado jugar su juego. Entonces esto significa que el equipo siempre ha querido reaccionar. Otra cosa que es no hemos podido marcar la diferencia con goles. Entonces no puedo hablar de falta de reacción. Yo creo que ha sido un partido a un nivel bastante alto, ¿no?
A València és tercera la classificació a 4 punts del Barça i del Sevilla. El Real Madrid és quart, també amb 42 punts. L'Espanyol se situa 9è a la classificació després de guanyar 3-1 a casa i contra el Mallorca. Dos gols de Luis García, primer de falta directa, i un d'Eduardo Costa al temps de descompte. En el moment de celebrar el gol, el brasiler va fer un gest reiterat, com si fes botifarres al públic, tot i que el jugador diu que no tenia aquesta intencionalitat. Luis García, el davanter blanc i blau, parla d'un nou pas endavant de l'equip.
Hombre, está claro que hemos dado un paso al frente muy muy importante, nos hacía falta un paso, un salto de calidad y creo que el equipo hoy lo ha dado, ¿no? Nos hemos colocado en una buena situación, lejos de la zona de descenso, hemos metido abajo un rival directo y la verdad es que ha sido muy muy importante.
El Nàstic de Tarragona es manté cué a 12 punts de la permanència després de perdre 4-1 al camp del Racing de Santander.
L'autor del gol va ser Tobias Grant, però el Racing va remuntar de seguida amb gols d'Escaloni, Matallant en pròpia porta, Colsa i Zizic. Hem de destacar els altres partits jugats ahir, també a primera divisió, Deportivo 0, Llevant 0, Recreativo 1, Real Societat 0, Atlètic Club de Bilbao 2, Getafe 0 i Osasuna 0, Celta 1. La pròxima jornada, diumenge a les 5, Osasuna Espanyol, diumenge a les 7, Nàstic València i diumenge a les 9, pel Plus, Barça Atlètic de Bilbao.
Tens ara per parlar de bàsquet.
A la Lliga CB, victòria del Winterthur Barça davant de l'Etosa a la Camp per 107-74 i derrotes del DKB Joventut a Menorca contra el CUE per 83-77 i la Casballo Girona va perdre el dissabte. I de matinada, a l'NBA fa uns minuts s'ha acabat amb victòria de la conferència UE sobre l'ES, l'All-Star, amb el marcador de 153-132. Catalunya Ràdio Washington, Xavier Vilà, bon dia.
Hola, bon dia. Victòria esperada de l'OES, que no ha tingut rival en un partit de costellada que ha constatat l'enorme diferència que hi ha avui dia entre les dues conferències. 31 punts de diferència i incapacitat absoluta de l'ES per defensar i per concentrar-se en el joc. Mai abans, en una edició de l'All-Star, un equip guanyador havia fet un percentatge de tir tan alt ni havia fet tantes assistències. L'aler dels Lakers, Kobe Bryant, l'han designat jugador més valuós del partit, després d'haver fet 31 punts i 6 assistències. Bryant repeteix després d'aconseguir el guardó a l'any 2002. Ha estat bé de gust venir a jugar aquí a Las Vegas. Ens ho hem passat bé aquest cap de setmana i espero que haurem donat espectacle. Cap de setmana, per cert, que s'ha completat amb altres guardons a banda del de Bryant. Gerald Green, dels Celtics, es va emportar dissabte al concurs d'esmatxades. Jason Capono, de Miami Heat, al concurs de triples. I el partit entre els rookies, jugadors de primer any, i els sophomores de segon, victòria pels sophomores, en un enfrontament en què el rookie Jorge Garbajosa va fer 6 punts.
Al Mundial de Ral·lis, Marcus Grönholm és el líder amb 24 punts, seguit de Mikko Hirvonen amb 20 i Sebastian Loeb tercer amb 18 després de la prova disputada a Noruega. Hirvonen va ser el guanyador, seguit de Grönholm i Solberg. Loeb va ser 14è, Xavi Pons va acabar 16è i Dani Sordo 17è, i el Mundial és el 5è lloc. I en tennis, Juan Carlos Ferrero va perdre la final de l'Obert del Brasil davant Guillermo Cañas en 2 sets. En dones, Amélie Mauresmo va guanyar el torneig d'Anvers derrotant Clijsters en 2 sets.
Molt bé, gràcies, Montse. Després tornem a la informació esportiva. El que passa és que del bàsquet de l'NBA, no sé si vas veure les imatges de Shaquille O'Neal, que va ser un dels espectacles, ballant, breakdance.
Ah, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Shaquille O'Neal, un home que està preparat per tot, amb els seus 158 quilos i 2,16 que fa. Molt bé, gràcies, Montse, i tornem després amb més informació esportiva.
Fins després.
Segon Festival Internacional de Percussió. Aquest febrer, percussions de tot el món arriben a l'Auditori. Del Brasil a l'Índia o d'Argentina a Nàpols. Vine a escoltar els ritmes més trepidants. Entrades al Teleentrada i a l'Auditori.
Cau el mur de Berlín.
Adolfo Suárez, president del govern.
El rei jura la Constitució.
Reviu els últims 30 anys amb les millors portades del país en format làmina. Des d'aquest diumenge i cada dia, de dilluns a dissabte, una portada de franc amb El País.
En punt ara mateix, 6:45. De seguida, àrea de servei, però abans, alguns titulars d'aquesta jornada. Avui és dilluns 19 de febrer de l'any 2007. Almenys 64 morts i desenes de ferits és l'últim balanç d'un atemptat aquesta matinada en un tren que circulava pel nord de l'Índia. El comboi enllaçava Nova Delhi amb la frontera amb el Pakistan i es considera un símbol del procés de pau engegat entre les dues potències històricament enfrontades.
Els andalusos avalen la reforma estatutària pactada entre el PSOE i el Partit Popular amb el 87,5% dels sufragis, però amb una abstenció que supera el 60%. El PSOE atribueix la baixa participació a la confiança dels ciutadans en la victòria del sí, mentre que el Partit Popular creu que el motiu ha estat la falta d'interès per una reforma que no era necessària. A Catalunya, els partits també han lamentat que els populars estiguin d'acord amb el text andalús i, en canvi, hagin impugnat davant del Constitucional l'Estatut de Catalunya.
Es normalitza avui la circulació al túnel de Viella amb l'accés a la via dels camions articulats després que aquest cap de setmana ja hi han circulat la resta de vehicles, concretament des de divendres a la tarda. Les obres per condicionar totalment el túnel després del despreniment de la setmana passada encara continuen.
I en plana política internacional, la secretària d'Estat nord-americana, Condoleezza Rice, es reuneix avui amb el president palestí Mahmoud Abbas i el primer ministre israelià Ehud Olmert. L'objectiu d'aquesta trobada és reactivar els contactes diplomàtics que han de portar cap a la pau la zona. La valoració del futur govern d'unitat pactat entre Hamas i el Fatah serà una de les claus d'aquesta reunió.
I ara sí, àrea de servei, sabíem com està el trànsit de carreteres i autopistes al nostre país, connectant amb el RAC. Alan Cabanyes, bon dia.
Molt bon dia. La circulació avui continua sent molt còmode en general per les principals vies del país. Tot i així, us hem de recordar que un camió ha bolcat de matinada a l'autopista P7 a Sant Celoni i encara manté aquests dos carrils tallats en direcció a Girona. D'altra banda, també es comença a omplir el trànsit mica en mica en algunes vies de l'àrea metropolitana. Per exemple, la C58 es va intensificant el nus de la Trinitat en direcció a Sabadell i Terrassa i també es va omplint l'últim tram de l'autopista del Garraf a Sant Boi d'entrada. I acabarem destacant el trànsit per les rondes, sobretot a la ronda del litoral. Hores d'ara ja comencem a veure intensitat en direcció al Llobregat de Prim a Barceloneta. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Bon dia, Alan Cabanyes. Sàpiguem ara com es presenta el temps per les pròximes hores i d'entrada com es presenta aquesta setmana amb Jofre Genoer. Jofre, bon dia.
Molt bon dia. Doncs bé, comencem la setmana amb estabilitat, podem donar una pausa, per tant, a aquests episodis de pluja que ens han afectat al llarg dels últims dies. I parlem d'avui dilluns i gran part del matí de dimarts, de sol, de pocs núvols i de temperatures amb una tendència a recuperar-se, a pujar, l'ambient serà més agradable. Demà les mínimes a primeres hores poden ser una mica més baixes, l'ambient una mica més fred, sobretot a l'extrem nord amb algunes glaçades, però la tendència és que els termòmetres no variïn gaire al llarg dels propers dies. A partir de demà a la tarda els núvols es tornen a fer força freqüents, abundants, amb la proximitat d'un front que sobretot ens creuarà al llarg de dimecres, repartint de nou núvols i alguns ruixats dispersos. Creiem que les pluges no seran tan importants com les d'aquest dissabte, sobretot a les comarques de Girona. Sembla que per dijous i divendres anirien arribant altres fronts, però sempre amb una activitat com a molt moderada. La situació meteorològica en aquests moments, dominada per les boires a molts punts de l'interior, pràcticament ja no queden núvols, alguns cap a l'extrem sud, cap a les comarques de Tarragona, i temperatures que han baixat amb aquests valors que arriben al grau sota zero a Puigcerdà, o també, per exemple, a Pau de Segúries, o 3 graus sota zero al Pont de Suert, glaçades, per tant, en punts del Pirineu, a l'interior, en general, entre 2, 3, 4, 5 graus, i cap a la costa, entre els 8 a 10 graus.
O sigui, Jofre, avui força estabilitat i demà també. Dimecres més pluges i dijous i divendres també més fronts, però el que comentaves és que les pluges, en aquest cas les precipitacions, no serien tan importants com les que vam tenir, per exemple, dissabte, no?
Efectivament. Molt probablement el front que ens pugui donar més pluges serà dimecres, tot i així res de l'altre món. I dijous i divendres, ara com ara, sembla que també haurien de passar un parell de fronts, però que poca cosa, vaja.
I a llarg termini els mapes indiquen si hi haurà més pluges o que hi ha possibilitat de pluges importants, tant que necessitem l'aigua al nostre país en aquests moments?
Bé, a llarg termini el que podem dir és que es pot mantenir el que estem tenint des de fa pràcticament ara ja dues setmanes, que és aquesta situació de circulació atlàntica, és a dir, que més o menys van passant fronts i van donant algunes precipitacions, que això ja és un canvi amb el tarannà que havíem tingut doncs, pràcticament tota la finals de la tardor i gran part de l'hivern.
Molt bé, Jofre, gràcies i bon dia.
Bon dia.
Doncs aquest és el panorama pel que fa al temps. Avui, aquesta setmana, aquest abans que ens ha fet el Jofre Genoer. Sapiguem ara com estan els transports metropolitans. Anem al centre Transmet. En Rosavis, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hores d'ara el transport públic circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, sense problemes destacables a les diferents línies de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalies. Així ho confirmen les empreses operadores d'aquests serveis. Des del centre d'informació Transmet, és tot. Molt bon dia.
Bon dia. En el sorteig del supercupó cap de setmana que es va fer ahir, el número premiat va ser el
41.027.41027 de la sèrie 30.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor de l'11 molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia i recorda, amb el cupó la il·lusió es fa realitat.
Ara passen 6 minuts de 6:45 del matí. Esteu escoltant el Catalunya Matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. És el moment del sumari i resum de l'actualitat d'aquest dilluns 19 de febrer de l'any 2007. I com comencem el sumari, com ja també obríem l'informatiu amb aquesta mala notícia, almenys 64 persones han mort i 80 més han quedat ferides en l'atemptat que hi ha hagut aquesta matinada en un tren que circulava pel nord de l'Índia. L'explosió de dues bombes i l'incendi posterior ha cremat totalment dos vagons.
Aquest tren enllaçava Nova Delhi amb la frontera amb el Pakistan i es considerava com un símbol del procés de pau engegat entre els dos països, rivals i ja enfrontats en tres guerres des de l'any 47. El govern pakistanès ha condemnat l'atemptat i ha demanat a les autoritats índies que castiguin els culpables, tot recordant-los que correspon a l'Índia la seguretat dels trens en el seu territori.
I d'aquest país, des de l'Índia, ens arriba encara una altra notícia d'un fet igualment tràgic, i és la troballa, atenció, de les restes de prop de 400 fetus i nadons en un pou pròxim a un hospital del centre del país.
Els fets s'estan investigant, i és que tot i que les lleis ho prohibeixen, a l'Índia encara es practiquen avortaments si es comprova que el nadó és una nena. És per això que el govern indi ha decidit habilitar bressols en tots els districtes del país perquè els pares i les mares puguin abandonar les nenes que acaben de parir o quan no les vulguin criar. És un intent d'evitar disminuir els 2,5 milions d'assassinats de nenes i d'avortaments que s'enregistren en aquell país cada any.
Pàgina política. Andalusia ha dit sí a la reforma del seu estatut d'autonomia, però l'ha aprovat amb una abstenció sense precedents en aquesta comunitat autònoma.
I és que només han votat el 36% dels electors, o el que és el mateix, un de cada tres. El sí hauria obtingut un 87,5% dels sufragis, enfront del no, que s'ha endut el 9,5%.
El president andalusi i líder socialista Manuel Chávez admet que no hi ha hagut la participació que s'esperaven i n'ha assumit la seva responsabilitat.
Jo assumiré la responsabilitat que los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía quieran hacer descansar sobre mis hombros. Responsabilidad sobre la participación y espero que también la responsabilidad sobre el sí abrumador.
En l'àmbit de les reaccions, destaquem el que diuen a Catalunya.
I és que els partits catalans es pregunten per què el Partit Popular dona suport a Andalusia a un text que s'assembla moltíssim a l'Estatut de Catalunya, una reforma que ha decidit impugnar el Constitucional.
De fet, ja pràcticament 42 articles que són pràcticament calcats. El vicepresident del govern, Josep Lluís Carod Rovira, comença a Nova Delhi el seu primer viatge oficial a l'exterior.
Una visita a l'Índia de contingut social i econòmic i també cultural. A Nova Delhi tenim l'enviat especial d'aquesta casa, Albert Duran. Bon dia.
Hola, bon dia. En un país on hi ha 400 llengües, 22 de les quals oficials i 20 alfabets diferents, Josep Lluís Carod Rovira destina el seu primer dia d'estat oficial a l'Índia a la promoció del català en aquest país asiàtic. Primer de tot, Carod ha assistit a la presentació a la Universitat Nehru de Delhi del diccionari sànscrit català. En el marc d'aquesta visita a la universitat, Carod ha de firmar un protocol per crear el primer lectorat de català al continent asiàtic. Aquesta és la primera part d'un viatge de 5 dies que portarà Carod Rovira a participar en una cimera que els quatre motors d'Europa, Catalunya, Roine Alps, Baden Wittenberg i Llombardia organitzen a Nova Delhi per parlar del medi ambient i el canvi climàtic. Carod també visitarà Bangalore, considerada la Silicon Valley de l'Índia, i Anantapur, on hi ha la seu de la Fundació Vicenç Ferrer.
Gràcies, Albert Duran, enviat especial de Catalunya Ràdio a Nova Delhi. Anirem informant cada dia d'aquest viatge oficial a l'exterior del vicepresident del govern, del número 2 del govern català, Josep Lluís Carod Rovira. Avui dilluns obre les portes a Fira de Barcelona Grapispac, un saló en aquest cas dedicat a la indústria gràfica i que aquesta desena edició creix entre un 3 i un 5% respecte a l'anterior.
Seran 42.000 metres quadrats del recinte de la Gran Via a l'Hospitalet, on gairebé 2.000 empreses oferiran les últimes novetats del sector en maquinària, equips, materials i serveis. La preparació de la impressió digital s'apunta com l'atracció principal en aquest Saló Internacional de les Indústries i Comunicacions Gràfiques. S'espera la presència d'uns 52.000 professionals d'aquest sector. El president del comitè organitzador de Grafispac és Miguel Heredia i es mostra així de satisfet.
Hi ha un increment i a més és a destacar perquè normalment en general totes les fires mundials han reduït de l'ordre del 5 al 10% i Barcelona encara hem arribat a superar la xifra de l'última Grafispac, cosa que ens omple de satisfacció. Espero que el nivell de visitants també pues, correspongui a aquest increment del que està exposat.
Aquesta mostra s'allargarà fins diumenge.
I parlem ara d'una provisió important, destacada, sens dubte, de la Crònica del Món, de l'actualitat internacional d'avui. I és la trobada, ho comentàvem també a la primera part de l'informatiu, de tres bandes que hi haurà a Jerusalem entre la cap de la diplomàcia nord-americana, Condoleezza Rice, el primer ministre israelià Ehud Olmert i el president palestí Mahmoud Abbas.
Rice ja es va reunir ahir per separat amb tots dos per preparar aquesta trobada d'avui destinada a desbloquejar les negociacions de pau i perfilar els límits del futur estat palestí. Com a rerefons, però, hi ha l'ombra d'un nou govern palestí d'unitat que tant Israel com Washington veuen amb recel.
I parlem ara, tornant a casa nostra, d'un fòrum gastronòmic que es fa a Girona que ha rebut al cap de setmana uns 14.000 visitants i superant totes les expectatives dels organitzadors. Ahir al vespre, prop de 2.000 persones concretament van seguir en directe la demostració dels cuiners Ferran Adrià i Joan i Jordi Roca. Ens n'informa des de Girona Albert Requena.
Bon dia. Els organitzadors del Fòrum Gastronòmic de Girona han hagut de tancar les portes de l'auditori on Ferran Adrià i els germans Jordi i Joan Roca han fet la demostració de cuina perquè el local era ple a vessar. En declaracions a aquesta emissora, Ferran Adrià destacava el fet que per primera vegada l'alta cuina s'obre al públic en general i ho ha comparat a una obra de teatre o a un partit de futbol. Adrià opina que amb el Fòrum Girona cobreix un buit.
Hi ha molt bons restaurants a Girona des de sempre, no? Jo crec que feia falta algo important, no? Per fer, i aquest fòrum era jo el que em mancava, no? Que serà algo, vull dir, que ser tan fort el primer any significa que serà algo molt, molt important.
El Fòrum Gastronòmic de Girona ha acollit 14.000 visitants en dos dies. Tot i que estarà obert fins dimecres que ve, els tallers i demostracions durant aquests tres dies estaran destinats exclusivament als professionals, en total més de 600 congressistes inscrits.
Dos minuts i mig arribarem a 6:45 del matí. És el moment de fer un cop d'ull a la premsa internacional amb Armínia Massana. Armínia, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem el repàs amb els diaris de l'Índia que destaquen que desenes de persones moren arran de l'explosió en un tren que circulava pel nord del país.
L'Express Índia titula dos vagons de l'Express de Samjauta calcinats prop de la localitat de Panipat. I al The Times of India llegim que el terror sacseja l'Express i moren 64 persones.
A Londres, la Guardian obre la portada parlant del canvi climàtic i titula concretament, els científics adverteixen que pot ser massa tard per salvar el gel dels pols.
Un altre titular està dedicat a la mort del brasiler Jean-Charles de Menezes, que va morir a 13 mans de Scotland Yard. Un informe policial critica la lentitud amb què es va comunicar l'homicidi.
El Times també té Scotland Yard com a protagonista.
El rotatiu diu que els delictes amb pistoles s'estan estenent des de les ciutats fins als comtats i explica de quina manera la policia lluita per contenir la violència a Londres.
El Times també tracta del canvi climàtic i afirma que el president Tony Blair vol ser el primer ministre Tony Blair vol ser l'home que salvi el món, continuant la lluita fins i tot després que deixi de ser el primer ministre.
Per la seva banda, The Independent obre amb el suggeriment dels responsables policials britànics que consideren que el Servei Nacional de Salut hauria de subministrar drogues amb prescripció als addictes perquè no caiguin en la delinqüència.
Als Estats Units, el Washington Post destaca les desenes de morts en un atac bomba suïcida a Bagdad.
El mateix que el New York Times, que a més parla d'una possible estratègia de la insurgència iraquiana per abatre helicòpters americans.
Canviem ara de continent. A Israel, el diari Haaretz se centra en la visita de la secretària d'Estat nord-americana, Condoleezza Rice, al Pròxim Orient.
En una entrevista, Rice assegura que consideraria un èxit qualsevol començament de diàleg durant la cimera tripartita amb els palestins i israelians.
Gràcies, Ramini Massana. Bon dia i fins demà.
Bon dia, fins demà.
En punt pràcticament 3:45 del matí, avui a l'entrevista del Catalunya Matí de Catalunya Ràdio volem parlar del debat que s'ha obert al voltant de l'impost sobre successions, tenint en compte que hi ha comunitats de l'Estat espanyol que pràcticament l'han eliminat i n'hi ha altres que es plantegen canvis importants, com és el cas de la nostra, com és el cas de Catalunya. I per parlar-ne tenim ara comunicació amb Valentí Pic, que és president del Registre d'Economistes Assessors Fiscals. Senyor Pic, bon dia.
Molt bon dia.
Vostès demanen d'entrada que hi hagi una harmonització entre les diferents comunitats autònomes pel que fa a aquest impost, no és així?
Bueno, més que demanar això, constatem una realitat. El fet de que hi hagi un territori, com el que cas era l'estatal, on hi ha una sèrie de comunitats, algunes d'elles molt importants i molt semblants, amb el que fa referència a la composició econòmica, i com és, per exemple, la madrilenya, la valenciana, la mallorquina, la navarra, que la riojana, la basca, que pràcticament a l'impost de successions no es pagui, i altres com la catalana que sí que paguin, això crea una disfunció i constatem aquesta realitat.
El govern català està estudiant, vostè ho sap molt millor que jo, canvis que passarien perquè només s'hagués de pagar l'impost en el cas dels patrimonis més importants, no?
Bueno, en aquests moments va haver un projecte que no va reeixir per qüestions electorals i amb l'antiga legislatura, i ara s'ha anunciat la intenció de fer-ho, però no hi ha un projecte concret, no? Ni sabem quan entrarà en vigor aquest projecte, no? Perquè ja no es té ni el text i té de passar la via parlamentària, i això requereix un temps.
Però es comentava, de fet, en aquest primer esborrany que vostè també ha esmentat, això que només haurien, en tot cas, de pagar l'impost en el cas dels patrimonis més importants, no? Per exemple, en el cas de pisos o d'empreses o...
Bueno, però hi ha que anar molt al tanto, perquè, clar, les regles del joc han canviat, no? Perquè ara ja no es pot... Bueno, sembla, no?, des de fora, i això que dur... Tot és possible, no? Però quan hi ha aquestes comunitats que hem dit abans, que són pràcticament el 40% de la població espanyola, que no paguen impost de successions...
El que paguen és testimonial, no? Una xifra, si no em corregeix, 200 euros pot ser, 300 euros com a molt?
Dependrà, però pràcticament sí. Vol dir que una família de classe mitja, doncs, per exemple, que tingui una segona residència o que tingui diners al banc, a part de la primera residència, no? Doncs pràcticament no paga res, no? Dependrà d'una sèrie de condicions tècniques, no? Però pràcticament està exempt, o sigui que no paga res, no? I fons un projecte que l'únic que faci és introduir alguna millora, reduir una mica la tributació, però no eliminar-la, realment està en unes condicions molt difícils de competir, no? I això no és bo, no? Perquè la gent vol dir que s'obsessiona per aquests temes, i per tant el projecte aquest, doncs, com les regles del joc han canviat, però raonablement ha d'implicar pràcticament una desaparició per la immensa majoria, no?
De fet, el govern té ara que hi hagi una deslocalització patrimonial, no?
Bueno, això és possible, però pensem que la residència civil, el fet de amb successions requereixen 5 anys de residència en un lloc, no? Aleshores no és tan senzill, però el problema d'aquest tema és, a part de que algú pugui plantejar-se aquest tema, que és molt difícil, i és el fet de la incertesa que crea, no? La preocupació, no? No. El fet de que en un mateix mercat, pel que parlàvem abans, doncs, hi hagi comunitats que no paguen, doncs, crea molta inseguretat, una situació una mica de dolenta, no?, des del punt de vista econòmic, no? L'important és que la gent es dediqui, doncs, a fer l'activitat econòmica i estalviar i viure tranquil·lament, no obsessionar-se amb els temes impositius, perquè això sempre és dolent, no?, perquè crea incertesa i crea un malestar, no?
De fet, ja hi ha hagut alguns casos en què, de cara a les posteriors herències, hi ha hagut canvis de domicilis fiscals, no?, en alguns casos de Catalunya, per exemple, al País Valencià.
Bueno, això es parla, no?, jo no hi puc constatar, no?, el que és evident és que amb patrimonis mitjos alts, doncs, pot haver l'intent, o pot haver...
La intenció, no?
L'intenció, però no necessàriament, això no és fàcil, perquè requereix 5 anys de permanència, com he dit. Una persona no pot canviar la residència d'avui per demà i, per tant, deixar de tributar si no requereix haver viscut 5 anys. Naturalment, pot haver casos aïllats, no? Però a mi el que ens preocupa més que, en aquest cas, des d'un punt de vista català, aquesta sensació que pot crear entre les classes una mica acomodades, que això no és bo per l'ambient econòmic.
Posi'ns algun exemple concret amb xifres perquè els nostres oients es puguin situar en aquest tema, per exemple, d'algun patrimoni, el que costa en aquests moments aquí l'impost de successions i, per exemple, el que costa a València, País Valencià.
Pràcticament a València, una persona pues, que segueixi, pues, per exemple, pues, que tingui diners al banc, no?, d'una certa importància, que poden ser, pues, per exemple, pues, 100.000 euros, per exemple. Uh-huh. I, per exemple, tinc una segona residència.
Sí.
Al País Valencià, des d'aquest any, en cas de mortis causa, vol dir que és per successió, no per donació, uh-huh, pues, no tributaria res. No? A Catalunya, pràcticament, pues, hi tens un sol pis, un pis on, diguem-li, on és el teu domicili habitual, no tributaria en unes determinades condicions i amb altres i si no, doncs pot arribar a tributar més o menys un 5-10%.
O sigui, en el cas, per exemple, a Catalunya, del que vostè deia de València, una persona que tingui 100.000 euros i una segona residència, aquí quan hauria de pagar?
Però és que això dependrà, és que no és fàcil determinar, no? Hi ha diferents exemples que s'han fet, per exemple, doncs, en un cas d'una vivenda habitual, per exemple, de 400.000 euros, un segon apartament de 300.000, un saldo de 60.000 euros amb compte corrent, uh-huh, és a dir, això pot arribar a pagar pues, aproximadament el que li he dit, en el cas català, pot arribar a pagar, que m'ha agafat ara vostè, que un exemple concret és una mica
difícil de calcular, no?
D'això, perquè no sé, però bueno, un 5-10%.
Un 5-10%, molt bé. Perfecte, doncs veurem a veure què passa i veurem a veure si el govern decideix finalment doncs, fer aquests canvis o de pràcticament eliminar-ho, com ha passat en altres llocs de l'Estat. Senyor Valentí Pic, president del Registre d'Economistes i Assessors Fiscals, gràcies per atendre'ns i bon dia.
Molt bon dia.
Repassem ara més a previsions destacades d'aquest dilluns 19 de febrer.
Es reprèn a Madrid el judici pels atemptats de l'11M amb la continuació de l'interrogatori a Jamal Zugam, un dels suposats autors materials d'aquella massacre.
L'Audiència Nacional començarà a jutjar l'excap de logística d'ETA, Juliana Churra, alias Pototo, per a qui el fiscal demana 20 anys de presó per haver facilitat explosius per la campanya d'estiu del 1995.
El nou Estatut de les Illes Balears afronta avui l'última fase de tramitació a les Corts Generals.
L'acusat de la mort del general de la Unió Esportiva Lleida, del gerent, volem dir, de la Unió Esportiva Lleida, passa avui a disposició judicial. Es tracta d'un home del Picat al Segrià de 29 anys acusat d'haver clavat el vidre d'un got trencat al coll de Carles Llobera durant una baralla en un bar de la capital del Segrià.
L'Entesa Catalana de Progrés porta al Senat el debat sobre l'aeroport del Prat per demanar garanties del manteniment dels vols que Iberia ha suprimit.
Es valorarà el nou decret de regulació de les teràpies naturals aprovat fa poc pel govern. La consellera de Salut, Marina Geli, rebrà 38.000 firmes que demanen la regulació europea d'aquest tipus de teràpies.
Es farà també la quarta sessió del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, convocat per la Conselleria de Salut.
El príncep Felip inaugurarà el nou edifici 11 Catalunya de Barcelona, el centre més gran d'Europa dedicat a la normalització de les persones cegues i deficients visuals.
I es compleix el desè aniversari de la mort de l'antic líder xinès Deng Xiaoping.
Set minuts i arribarem en punt a les 7 del matí. De tots els programes que podeu escoltar cada dia a Catalunya Ràdio, avui hem volgut parlar de l'Oracle, el programa que s'identifica amb aquesta sintonia que sentiu i que comença cada dia després de les 3 de la tarda, 3 a 4. La política i la cultura dels països catalans són les matèries primeres amb què treballa cada dia el Xavier Grasset en aquest programa i ara, precisament, li demanem que ens expliqui amb qui conversaran avui.
Avui, Josep Antoni Duran i Lleida, secretari general de Convergència i Unió, serà a l'Oracle. L'endemà del referèndum de l'Estatut d'Andalusia i encara amb el prec que va fer als populars que retirin els recursos d'allò que hi ha calcat de l'Estatut català, amb la polseguera de la participació ministerial, amb el clima enrarit a Madrid i amb la perspectiva municipal, repassarem l'actualitat del dia amb el màxim dirigent d'Unió Democràtica. Josep Antoni Duran i Lleida, avui a les 3, a l'Oracle.
I I ara sí, els esports a Montserrat. I a Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça ja no és líder en solitari després de perdre ahir 2-1 al camp del València. Els blaugrana empaten a punts amb el Sevilla, que va guanyar dissabte.
Fran Rijkaard, l'entrenador, va optar de sortida per un atac format per Iniesta, Gudjonsson i Ronaldinho. La primera part va acabar amb empat a 0 i en 3 minuts Angulo i Silva van avançar al València. Ja al descompte, Ronaldinho, de falta directa, va fer el gol blaugrana. Adeko i Albelda els van expulsar per vermella directa després d'una multitudinària baralla. El capità del Barça, Carles Puyol, veu així ara la classificació.
Sabem que estarà tot molt igualat, que tindrem que lluitar fins al final, però bueno, ja sabíem que avui era un partit molt difícil, que si traiem els 3 punts, pues donàvem un cop important a la Lliga, no ha pogut ser, i ara ja pues, a continuar i a pensar en el pròxim partit.
L'Espanyol va guanyar Montjuïc 3-1 al Mallorca. Dos gols de Luis García, primer de falta directa, i un d'Eduardo Costa al temps de descompte. Costa va fer una celebració de gol insòlita. Brasilea va córrer pel camp fent fins a 25 botifarres al públic, tot i que el jugador diu que no tenia una intencionalitat despectiva, sinó que ho dedicava als seus familiars, el nom dels quals té tatuat al braç.
El nombre de mi madre, padre y hermano. Y bueno, ya no es la primera vez que hago esto. Cuando jugaba en Marseille, también he marcado un gol y ha hecho la misma cosa. Y bueno, mis compañeros que bromeaban un poco ahí en el vestuario conmigo, diciendo que esto podría confundir un poco la cabeza de la gente, que pensar que era otra cosa, pero no.
Sort que ho va explicar, perquè clar, fer 25 botifarres al públic, si després no ho expliques, es pot entendre molt malament.
Que no eren botifarres.
No
eren botifarres.
Semibotifarres.
Eren cops al braç. Jo em pensava que feia allò de... que diuen allò que quan et piques aquí la vena, pues semblava allò.
Farem el nàstic, que és a 12 punts de la permanència després de perdre 4-1 al camp del Racing de Santander.
L'autor del gol va ser Tobias Gran, però el Racing va remuntar de seguida amb gols d'Escaloni, Matallan en pròpia porta, Colsa i Zizic. Paco Flores, l'entrenador, lamenta la falta d'intensitat.
Cuando uno juega en terreno contrario, ponerse por delante el marcador, hay que defender ese resultado con más intensidad. Nos ha fallado esa intensidad, los 2 minutos nos han empatado y el segundo gol nos ha hecho muchísimo daño. A partir de ahí hemos ido a remolque.
Parlem ara de la classificació i de la pròxima jornada. Lidera el Barça amb 46 punts, els mateixos que el Sevilla. València és tercer amb 42 punts, a 4, i a Madrid quart també amb 42 punts. L'Espanyol és 9è amb 32 i el Nàstic cué amb 13. Diumenge a les 5, Osasuna Espanyol. Diumenge a les 7, Nàstic València. I a les 9, pel plus, Barça Atlètic de Bilbao.
I bàsquet, per acabar, amb unes declaracions que portaran cua.
Les va fer l'entrenador del Caja San Fernando, el català Manel Comas, per criticar molt durament el seu equip després de la derrota davant l'Estudiantes per 91-78.
Lo más grave es que ellos, teniendo mucha necesidad de ganar el partido, y nosotros teniendo mucha necesidad de ganar el partido, ellos han tenido unos cojones, como lo que hablamos, partero, y nosotros hemos tenido un par de aceitunitas que se han ido encogiendo hasta que estas aceitunitas han llegado a la altura del cuello. Y por eso estoy avergonzado.
Aquesta matinada s'ha disputat l'All-Star de l'NBA a Las Vegas amb victòria de la Conferència Oest sobre l'Est de 31 punts per 153-132. L'aler dels Lakers, Kobe Bryant, amb 31 punts i 6 assistències, ha estat designat com a jugador més valuós del partit.
Està clar que Manel Comas és un gran entrenador, però en aquest cas no ha estat fi. Gràcies, Montserrat, i bon dia.
Bon dia. Els 2 minutets i mig que queden per arribar a les 7 els dedicarem a repassar l'agenda amb l'Eloi Barrera. Eloi, bon dia.
Bon dia.
Començarem amb una proposta avui a l'Espai Cultural de Caja Madrid, a la plaça de Catalunya de Barcelona, on els artistes parlaran de música.
6 creadors catalans parlen de les seves preferències musicals i de com la música ha influït en la seva creació. I ho faran en aquest espai des d'avui fins dissabte a les 7 del vespre. Avui el dissenyador gràfic Enric Satué parlarà del disseny de la música i de la música del disseny. Per aquest cicle també hi passaran Pilarín Vallès, Vicenç Altaió, Rosa Novell, Toni Catany i Calix Tavieito.
Atenció a aquesta proposta perquè promet avui, demà i demà passat, pas doble de Miquel Barceló a Sa Llotja de Palma.
És un espectacle de dansa que interpreta Josep Naig. Ho expliquem. Passo doble recrea el procés de creació d'una obra pictòrica i participen el mateix Barceló i el ballarí Josep Naig com a protagonistes que donen forma a un quadre en viu. Els artistes es barallen contra un mural d'argila fresca, la deformen i la modelen fins a fabricar la seva pròpia obra d'art, una reivindicació de la terra i del teatre. Barceló l'ha definit com la representació en viu de la construcció d'una obra. Sí.
Ho comentàvem l'altre dia quan parlàvem del Carnaval de Solsona. Avui actua Lexus.
Aquest grup catalano-andorrà continua amb la seva gira de presentació del nou disc Sent amb mi. En aquest cas ho fa en una de les festes més esbojarrades i populars de la temporada, aquests Carnavals de Solsona. Avui, a partir de les 12 de la nit, a la Sala Chelsea.
I una proposta ben diferent. Avui al 8è Festival del Mil·lenni, Paloma San Basilio en concert.
Molt diferent. A 9:45, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, més de 30 anys de carrera avalen aquesta popular cantant. En aquest concert d'avui presenta el seu últim CD i DVD, Diva, un recull històric de la seva trajectòria artística.
I amb aquest seguit de propostes posem el punt final a Catalunya Matí de Catalunya Ràdio, a la redacció Eva Godassa, Txell Costa, Eva Comte i Montserrat, a la realització tècnica i musical Oriol Fidalgo, a la producció Eloi Barrera, a la sotsedició Armínia Massana i a l'edició i presentació Rita Marzoa i Lluís Urpí.
Ara arriba el Bassas al Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres tornarem demà a les 6 en punt.
Fins demà a les 6. Gràcies per la vostra atenció, bon dia i molta sort.